Parlem doncs amb la presidenta de l'associació AIDESEO, parlem amb Zoraida Gómez. Per començar, Zoraida, volia preguntar doncs com afecta les persones que la pateixen.
Pues les afegites eosinòfiliques, si vols, a partir d'ara podem dir EOE, que és més fàcil
Vale,
i per tu
perfecte.
serà més ràpid de poder verbalitzar, que és un nom una mica complicat. Pues és una malaltia de base autoimmune que afecta a l'esòfag amb diferents motius. Un d'ells és la reacció indirecta d'algun aliment, pot ser mediambiental també, i fa inflamació de l'esòfag perquè es posicionen eosinòfils, que són uns glòbuls blancs que no han d'estar allà. Això fa que la mucosa es vegi afectada i, a més, es va fent com més estreta l'esòfag fins a arribar en moltes ocasions, i avui dia som la primera causa estatal de disfàgia en joves i adults i adolescents, de la disfàgia, que és la impossibilitat de menjar aliments sòlids.
Ets la presidenta de l'associació. Si no m'equivoco, també treballes a l'Hospital de Calella, si no estic equivocat.
Sí, jo
correcte.
Treballo a l'Hospital de Calella.
Clar, aquesta realitat tinc entès que també la vius molt de prop, com a mare d'un nen doncs, amb aquesta malaltia. Com canvia el dia a dia d'una família?
Bueno, pues la veritat és que, com ja sabem que aquestes malalties, que en ocasions són complicades de diagnosticar, pues el camí fins a arribar al diagnòstic pues és molt dur. Una vegada tens el nom, pues has d'adaptar-te, perquè a més és una malaltia que avui dia no té cura, que és una malaltia crònica i ha arribat per quedar-se. Has de fer molts de canvis, molts de visites al metge, ingressos, i un acompanyament que a vegades psicològicament i en tot l'àmbit psicosocial pues afecta molt. Afecta molt a la qualitat de vida, tant de la persona que la pateix com al voltant d'aquella persona.
Parlem del dia d'avui, que és el Dia Mundial de l'EOE, com hem comentat. Quin és el principal objectiu d'aquesta jornada?
Pues avui, que és el Dia Mundial, és el segon Dia Mundial de la EOE, pues el nostre objectiu és sobretot visibilitat, conscienciació, i perquè puguem que tothom ens conegui, no? És una malaltia que la prevalència cada vegada és més elevada, però és cert que segueix sent una malaltia molt desconeguda per moltíssima gent, i com és una malaltia molt invisible, perquè és com per dintre del cos, no la veus, pues dona la sensació que no passa res, no? Aquest any hem decidit fer una campanya forta de visibilitat i conscienciació, on hi ha uns vídeos que creiem que reflexa des del nen fins a l'adult el que passa amb aquesta malaltia, des de la incertesa, l'aïllament, la por, tota aquesta cadena de problemes que comporten tenir una malaltia com és una malaltia crònica.
De fet, per això fem aquesta xerrada, Zoraida, per donar visibilitat als oients que ens estan escoltant i també doncs, que s'assabentin, no?, també d'aquesta malaltia. Heu preparat diferents activitats solidàries per aquests dies. Quines iniciatives fareu? Així la gent en té consciència.
Pues vam començar perquè, com és una malaltia que comporta molt a l'acte de menjar, el primer que vam fer va ser l'estovalla solidària, que hem repartit pues 47.000 estovalles des d'hospitals. El primer que ens va donar el suport va ser la CERS amb l'Hospital de Calella, Blanes, tots els seus hospitals que tenen dintre universitats, restauració, o sigui que això és una de les campanyes que també hem fet, i actes. Després tenim un concert benèfic el diumenge 24 a l'Església de Tordera, un concert de gospel per recaudar fons també per un projecte pediàtric, perquè amb aquesta malaltia l'única manera de diagnòstic i seguiment de la malaltia és fent endoscòpies. Llavors, estem treballant per un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens abans de l'endoscòpia, perquè genera molta por, incertesa, i a vegades no volen anar a l'hospital. És perquè sigui un àmbit una mica més tranquil i més segur.
De fet, aquí, amb aquesta última iniciativa, hi volia entrar especialment perquè l'he trobat superinteressant. Al final és una de les accions solidàries que anirà destinada a aquest projecte concret que mencioneu, que a més va relacionat directament amb els infants i també amb la realitat virtual. Et vull preguntar més a fons, no? En què consisteix aquest projecte, crec que es diu Nixi for Children, no? Que feu referència, i com pot ajudar els nens, no? Que s'han de sotmetre a aquestes endoscòpies constants.
Pues com dius, és Nixi for Children, és l'empresa, i ells hem fet el projecte que es diu Nixi, l'endoscòpia sense por, que és perquè els nens normalment, com són cada 3 mesos, tenen molta por, i és per ajudar les famílies a poder portar aquesta etapa o aquesta època que ens toca complicada, sobretot al principi, no? A través de realitat virtual podran veure, des que arriben a l'hospital fins que surten, tot el que passarà amb Nixi i Pixi, que són els dos ninos de realitat virtual, amb realitat i amb explicant i jugant, poden fer al nen el trajecte perquè pugui veure abans d'anar a l'hospital.
Clar, trobo molt valenta aquesta iniciativa, sobretot fent referència a nens, i que avui en dia la tecnologia està amb tots nosaltres, que aposteu per la realitat virtual, en aquest cas amb Nixi for Children. És una iniciativa molt valenta, perquè tu ho acabes de comentar, parlem d'infants que han de passar per endoscòpies cada pocs mesos, 3 mesos, has comentat. Quin impacte psicològic pot arribar a tenir això en un nen, clar?
Molt, molt. Llavors, és el que vam parlar, no? Després de moltes percepcions de les famílies quan parlem i quan els professionals, perquè ens juntem a vegades en congressos i així parlem, doncs vam veure aquesta necessitat, no? Aquesta eina d'acompanyament, de suport i d'educació en salut perquè els nens no tinguin tanta por, no? Perquè ho veurem reflectat, perquè arrel d'això, amb la societat mèdica de digestius pediàtrics, farem un estudi perquè es pugui demostrar realment que són eines que ens poden ajudar a fer aquest acompanyament i que els nens no tinguin aquest neguit o que han de patir, no? I aprofitant, com tu dius, que ja que tenim tots aquests avanços i que en moltes ocasions els nens fan un mal ús, pues que aprofitarem això per poder donar suport i acompanyament i que també hem d'avançar, no? I això ens dona el suport per poder avançar.
Per acabar, Zoraida, quin missatge t'agradaria fer arribar especialment avui, que és el Dia Mundial, a les famílies que conviuen amb aquesta malaltia, com és el teu cas, o que potser encara no saben què els passa?
Pues sí, perquè hi ha moltíssima gent que pateix la malaltia sense saber-ho, perquè han fet adaptacions alimentàries, que és una de les coses que a la campanya mundial diem, no? Que menjar no hauria de fer mal ni hauria de ser un acte de por. I que en moltes ocasions, jo sempre ho dic, no? L'empatia és molt important. Nosaltres a les estovalles solidàries hem posat COME, que són les sigles de comer, observar, mobilitzar i empatitzar, perquè no tothom menja ràpid, perquè o sigui, no poden menjar ràpid, no poden menjar trossos grans perquè poden tenir una impactació alimentària. Llavors, no, una mica que no tothom és igual, però no vol dir que sigui un problema. O sigui, en moltes ocasions ens hem d'adaptar i hem de tenir una mica d'empatia i mirar al costat sempre que podem.
Zoraida, moltes gràcies per parlar amb mi avui especialment avui, sobre aquesta malaltia, i esperem que totes aquestes iniciatives i projectes tirin endavant amb molt bona cara i amb molt bons ulls.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat i us esperem en el concert, que és el primer de la temporada, o sigui, obren temporada amb nosaltres, amb moltes novetats i amb moltes sorpreses, i la música sempre ens acompanya i ens ajuda quan tenim un moment dolent. Llavors, per això també és el concert benèfic, perquè hi ha una causa benèfica per poder donar aquest acompanyament i què millor amb la música i cantant.